Els instituts Arnau Cadell, Leonardo da Vinci i Angeleta Ferrer, així com la Llar d'Infants Alba i molts altres centres educatius de la comarca, compten amb els serveis de Doble Via, una cooperativa amb segell santcugatenc que des de fa un quart de segle s'encarrega de gestionar-ne el menjador, el temps de lleure del migdia i les activitats extraescolars, entre d'altres. Per conèixer de més a prop la cooperativa, avui tenim amb nosaltres el Nino Ramírez, gerent de Doble Via Cooperativa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Nino, 25 anys, es diu ràpid.
Sí, la veritat és que es diu ràpid, però pel mig han passat moltes, moltes cosetes.
Pel mig, i si anem encara més enrere als orígens, com va començar tot plegat?
Doncs mira, la cooperativa és l'hereva, de fet, d'una associació, també santcugatenca, que va néixer el 92, per començar a treballar amb, més aviat en l'àmbit del lleure educatiu infantil i juvenil, amb una sèrie d'educadors i educadores que estaven motivats per aquest tipus de feina, acabar entre el voluntarisme i treure uns calés per seguir estudiant a la universitat. I després d'uns anys d'associacionisme, quan ja havíem acabat els nostres graus universitaris i ja ens havíem d'endinsar amb el món laboral, el moment de l'associació i la nostra necessitat van coincidir i vam decidir una transformació en una eina més empresarial i des d'un punt de vista també democràtic, doncs cooperativa, que és la que vam constituir l'any 99, i a partir d'aquí doncs va començar tot un seguit de gestió de serveis, de programes, d'equipaments, inicialment molt per Sant Cugat i per l'Ajuntament que teníem proper, però posteriorment doncs escampant-nos per el que és el Vallès Oriental i Occidental sobretot, fins ara.
Veu ser diversos fundadors, oi? Tots provenieu d'aquesta hereva que deies, d'aquesta
sí.
Associació...
Sí, sí. Vam fundar la cooperativa 5 persones, en Raimon Badia, que malauradament ens va deixar l'any 2013, la Sònia López, el Jordi Sagarra, l'Anna Bordes i jo mateix. 5 persones, que eren persones que ja treballàvem a l'associació i que continuàvem treballant amb la cooperativa. I a partir d'aquest inici, doncs, posteriorment i de manera progressiva s'han anat incorporant persones. Algunes han marxat, han deixat el projecte, d'altres han arribat fins a l'actualitat on estem una trentena de persones sòcies i més de 400 persones treballant.
Carai, llavors t'anem a preguntar, ha canviat molt Doble Via des de l'any 2000 fins ara? Sí, ha canviat molt, ha crescut molt sobretot, no?
Sí, ha canviat molt, sobretot ha crescut molt. Ens hem hagut d'adaptar a moltes coses que no dominàvem, que tenien a veure amb la gestió de l'empresa. Nosaltres érem un grup de persones que veníem del sector de l'educació, érem tècnics en educació, en socioeducació, en psicologia, en pedagogia, i hem hagut d'aprendre a gestionar una organització empresarial que progressivament s'ha fet molt gran. Però també és veritat que hem pogut mantenir molt del que preteníem també, i el que preteníem sobretot era generar un tipus d'acció socioeducativa de proximitat, que confiés en la gent, que apostés per la gent, que apostés perquè la gent prengués el protagonisme i se'n fes càrrec del seu propi procés de millora qualitativa, i que alhora nosaltres poguéssim generar una ocupació de qualitat per al sector dels serveis socioeducatius. I això en essència es manté fins ara.
Molt bé. I com espereu celebrar aquest aniversari tan especial?
Doncs al llarg d'aquest any anirem fent diferents activitats. Ara per ara tenim prevista una que coincideix també amb una iniciativa que vam posar en marxa ara fa 7 anys, que és el Premi Raimon Badia de Cooperativisme i Educació No Formal.
Sí, després en parlarem.
Sí, i aquesta vegada doncs, tindrà una celebració especial també en el marc dels 25 anys. Coincidint també el farem a Girona, després ho comentarem, i al voltant del premi doncs volem fer també un homenatge a la cooperativa i a les persones que hi han passat. Estem pensant també en alguna trobada de persones sòcies d'aquests 25 anys, que com et deia algunes han anat, d'altres han començat altres itineraris, d'altres es mantenen, i estem pensant també en actes de trobada d'aquestes persones sòcies, així com de les persones clients que ens han acompanyat, que han sigut moltes. Aleshores, al llarg de l'any, per no fer-ho tot allò en poc temps i precipitat, anirem desvetllant petites accions per celebrar-ho.
Molt bé, doncs tornem ara a la vostra raó de ser, la vostra essència. Quines implicacions té tant per la plantilla com per la clientela el fet de ser una cooperativa?
Doncs nosaltres sempre hem pensat que l'economia social, nosaltres som economia social en tant que cooperativa, i a més som iniciativa social, el que vol dir que treballem sense afany de lucre. Nosaltres sempre hem pensat que és el millor model per col·laborar amb l'administració pública des d'una perspectiva que nosaltres li diem doncs de treball compartit, d'enfoc compartit, per gestionar tot el que té a veure amb els serveis d'atenció a les persones. Perquè pensem que és un sector on la gent que hi treballa ha de tenir una certa vocació, no és només un sector on s'hauria de treballar doncs, per guanyar diners i per treure un rendiment, sinó que la gent que ho faci doncs, ho faci des d'una certa vocació, que ho faci sentint-se cuidada com a professional també, i que ho faci amb les millors condicions possibles. Aquest és el model per al qual nosaltres apostem. I per això pensem que el cooperativisme en general ha anat creixent en els darrers anys en aquest sector de col·laboració público-cooperativa i sobretot amb els serveis educatius, d'acció social, d'atenció a les persones en general, és la millor de les propostes.
Per la plantilla, què implica? Perquè aquí potser m'estàs parlant més de la clientela, no?
Doncs mira, per la plantilla sobretot implica, en un cas com el nostre, que és el cooperatiu, implica que les persones poden esdevenir persones sòcies de la cooperativa i, per tant, amb el model amb el qual nosaltres funcionem, formen part de la governança de l'organització. Les cooperatives es governen per un principi democràtic, que vol dir que una persona treballadora, un vot, independentment de l'aportació a capital que cadascun faci, que a més no són molt altes, són més aviat simbòliques, independentment del lloc que ocupi a l'organització. Aquest és el principi principal. A més, nosaltres, com que hi creiem amb les persones que hi treballen com a professionals, i a més sabem que és l'actiu més important que tenim per prestar bons serveis, fem tota una sèrie d'aportacions de valor que tenen a veure amb l'accés a la formació, que tenen a veure amb les condicions de conciliació, que tenen a veure amb la participació, amb la presa de decisions, que fan que les persones estiguin motivades pel projecte, per la feina i pel funcionament de la cooperativa.
Sí, se'n senten molt partícips, no?
Sí, és una de les nostres intencions, fer que les persones se'n sentin partícips, perquè de fet ho són, perquè la cooperativa és seva tant com nostra, dels que la vam fundar, i perquè a més estem convençuts que des d'aquest grau d'implicació és des d'on es pot treballar millor també, i amb aquest material en què nosaltres treballem, que és tan sensible, s'ha de fer d'aquesta manera, al nostre entendre.
I en aquests 25 anys hi ha hagut algun moment que pel fet de, com deies, cada treballador té un vot, potser hagueu tingut algun problema a l'hora de prendre decisions o no s'hagi anat pel camí que els fundadors en un principi havíeu esperat?
Mira, algun no, molts.
D'acord.
I clar, el tema és que hem anat aprenent a viure'ls com una riquesa. És a dir, entendre que la diversitat de mirades, d'opinions i de trajectòries ens fa estar més actualitzats i ens fa segurament prendre les millors decisions en cada etapa. I això vol dir un procés de creixement personal de tothom, dels antics, perquè anem perdent aquesta capacitat de decisió, i pels nous, que han d'assumir una responsabilitat que de vegades pesa i també han de compartir un cert... com un cert reconeixement, que no vol dir donar la raó a l'hora de funcionar. La veritat és que és un procés molt ric per tothom, molt ric.
Tothom s'hi adapta bé o hi ha gent que al cap d'un temps diu, mira, això no és per mi?
No t'enganyaré, com a la majoria de projectes organitzatius o de situacions de comunitat de persones, no tothom s'hi troba còmode. De fet, curiosament, al llarg del temps també ens hem anat trobant amb que a les persones treballadores de vegades els hi costa desprendre's d'unes dinàmiques molt acostumades i molt arrelades arreu, que tenen a veure en que són treballadors enfront d'aquell com que és l'empresa, i aquest tipus de dinàmiques diguéssim que ens hi esforcem molt, i sobretot és des de l'exemple que ho intentem i des de exercir els principis que ho intentem demostrar, i de vegades no tothom acaba trobant-se còmode, perquè també requereix un grau de responsabilitat, de compromís, d'implicació i de canvi de xip, que de vegades és molt legítim, i hi ha persones que també potser no és el que els agrada.
Sí, o no estan en aquell moment vital.
I és absolutament comprensible. En aquest sentit, de les 400 que hi som, podríem dir que segurament han acabat passant més de 1.500 persones per doble via treballant. També ens sentim orgulloses i orgullosos del fet de que hem suposat i suposem per moltes persones joves un primer accés a la feina. i aleshores doncs, a partir d'aquí molta gent acaba els seus estudis, no podem oferir una promoció que es mereixen i que necessiten i han de buscar en altres llocs doncs, una feina que els hi pugui satisfer, però contents nosaltres d'haver contribuït a que han millorat una mica la seva competència laboral amb nosaltres durant un temps i nosaltres també hem après coses, vull dir que això també és gratificant.
Sí, de fet, què teniu en compte a l'hora de contractar algú per doble via?
Doncs mira, hi ha dos paràmetres principals. Un és la definició de competències del lloc de feina, com a qualsevol altra empresa, és a dir, nosaltres necessitem professionals que puguin fer bé la seva feina i tenim una cartera de serveis i de tipologia d'activitats molt diversa, i l'altre és el que nosaltres li diem les competències cooperatives, és a dir, busquem al llarg del temps, també hem anat aprenent que busquem persones que s'hi trobin còmodes amb cooperar, amb compartir, amb prendre decisions compartides, amb gestionar conflictes, amb apostar per un projecte comú, i això també ho intentem percebre. I també som molt honestos amb les persones a l'hora de fer les entrevistes i amb els processos de selecció i ho expliquem, perquè això comporta un plus d'implicació i un plus de responsabilitat.
Clar, molt bé. Com deia la introducció, una de les vostres potes principals són els centres educatius, oi?
Sí, nosaltres ens hi dediquem al que li podríem dir l'educació no formal i l'acció socioeducativa, i treballem, una de les nostres branques és treballar amb centres educatius d'educació formal. Nosaltres fem la banda no formal, com tu explicaves al principi, oi? Els menjadors escolars, les activitats extraescolars, els que s'assistiu, tot això, però no només, això és una de les branques d'actuació que tenim. Una altra és la cultura de proximitat, la gestió de cultura de proximitat a través d'equipaments o programes com ara centres cívics, programes de participació cultural, comunitària, centres de promoció de la cultura de proximitat, tota aquesta línia de la cultura des d'una perspectiva d'educació comunitària també intervenim. Un altre bloc seria tot el que és l'acció social, vale? Serveis adreçats a persones en situació de vulnerabilitat, i al costat d'aquest també tenim una línia que és de serveis de gènere i feminisme, vale? On hi treballem tots els molts programes que tenen a veure amb la prevenció d'actituds masclistes i d'assetjaments, i també de serveis adreçats a la dona de manera preventiva i de manera reparadora també. Com a col·lectius diferenciats tenim una branca d'acció amb adolescència i joventut i una altra amb gent gran, que treballen també tota la part d'oci, educació amb el lleure, animació sociocultural, participació cultural. I finalment una branca que d'alguna manera us donem primícia perquè estem començant a tenir elaborada i cap a finals d'estiu la tindrem del tot desenvolupada, és una branca del que li direm catering social, que estem treballant conjuntament amb una altra cooperativa del territori, el taller Jeroni de Moragues, i a través de la qual el que volem oferir és un servei de catering de proximitat fet amb productes de proximitat, fet amb responsabilitat social, per oferir a les organitzacions i a les empreses de manera puntual o permanent amb els menjadors de les organitzacions, per fer events també, per fer àpats a domicili també, per qui ho necessiti. I en aquí volem treballar també tots els aspectes d'inclusió social des d'un punt de vista no només educatiu, sinó d'accés a la feina de persones amb discapacitat. És un projecte molt maco que ha rebut el suport del Departament de Treball a través de la línia dels programes singulars i que ara estem desplegant el model de funcionament amb la intenció de, a principis del curs vinent, tenir-ho a punt.
Carai, 25-26, per tant, seria sí. El curs d'arrencar.
Sí.
Val, doncs ara anirem desgranant una mica tots aquestes potes que m'has anat explicant, però tornem a la dels centres educatius.
Sí.
Quins són els serveis principals que oferiu? Menjador?
Sí, bàsicament...
Que es té en
compte? Sí, bàsicament en els serveis que oferim a les escoles, el gran servei és el menjador, que nosaltres li diem que és el servei educatiu del temps del migdia, on els infants dinen, però dinen formant part d'una atenció educativa també. Hi ha un projecte educatiu d'atenció, de vegades no es té prou en compte que estem parlant de 2.5-3 hores d'atenció en un centre educatiu, en un servei que ha d'estar d'alguna manera alineat amb el projecte educatiu de centre. Nosaltres, cada projecte és singular, perquè cada escola és singular i té el seu propi projecte educatiu de centre. Intentem organitzar activitats educatives alineades amb aquest projecte, des d'un punt de vista divertit, perquè ens hi movem amb el temps del lleure educatiu, no? Ja tenen l'altra part més formal, no? I acompanyem això d'un servei alimentari que volem que sigui un servei també educatiu, per aprendre a menjar, per aprendre d'on venen els productes que formen part del nostre menú, per aprendre quines qualitats d'alguna manera nutricionals té el nostre menú en funció de les edats, i això li diem nosaltres el projecte d'alimentació saludable. Vale? Seria això el gran projecte, i després, clar, les escoles i les famílies que participen a les escoles amb els seus infants i les seves filles, doncs necessiten serveis d'acollida al matí perquè han d'anar a arribar a la feina d'hora i, bueno, doncs prestem el que necessiten, o a la tarda hi ha una combinació de necessitat i d'interès de que els nois i noies facin activitats de lleure educatives i que s'ho passin bé, i també fem activitats de lleure a la tarda a la pròpia escola, i després hi ha el temps de vacances on els pares i mares encara treballen i els nens han acabat escola, però necessiten, o els hi convé o els hi agrada, tenir un espai també de lleure d'estiu o de lleure de Setmana Santa per poder gaudir-ho, no?
Ja, per tu que has estat al dia a dia, suposo que tots els canvis han estat bastant progressius, poc a poc, aquest curs això, aquest curs l'altre, però si ara penses, fa 25 anys, què necessitaven les famílies, què necessitaven les criatures? Amb ara, com creus que ha canviat?
Doncs, mira, jo diria que els infants, començaria pels infants. Els infants pràcticament necessiten el mateix que necessiten.
Bueno, què seria?
Què és que els tinguem en compte, que se sentin vistos, que els seus interessos de joc i d'esbarjo estiguin ben atesos, que es faci amb unes condicions de respecte a la dignitat i a la diversitat on se sentin segurs i segures, i poca cosa més, i potser que els hi donem llibertat per triar també, que no sigui tot organitzat, perquè la vida la tenen ja molt organitzada. Aleshores, segurament necessiten espais on prendre decisions, on inclús tenir moments d'avorrir-se perquè surti la creativitat, perquè surti la complicitat amb la resta de companys i companyes de fer activitats. I això és el que nosaltres intentem fer, dotar un espai segur, educatiu, divertit, i que contribueixi a que aquestes persones, doncs, se sentin còmodes i d'alguna manera, doncs, puguin gaudir d'aquest espai com un espai educatiu segur.
Molt bé. Abans parlaves d'una de les vostres funcions, és la gestió de cultura de proximitat. I, de fet, aquí a Sant Cugat, durant força anys, veu estar al capdavant de la gestió dels casals dels barris. Com va ser aquella experiència, i si tornaríeu a repetir-ho.
Vale. Aquí, potser com que hi ha hagut alguns canvis, potser tens alguna mica de confusió amb la informació. Ah. Encara gestionem els casals dels districtes.
D'acord.
Vale? El casal de les Planes, sí. El casino de la Floresta i el casal cultural de Mirassol són equipaments de cultura de proximitat que gestiona la cooperativa Doble Via, encara des de fa molts anys.
D'acord.
Gairebé des dels principis. L'únic que sí que hi ha hagut, han anat canviant potser alguns dels serveis que es prestaven a dintre, i potser per aquí alguna informació us ha portat a aquesta petita confusió.
Disculpa.
Encara ho gestionem, cap problema. Encara ho gestionem, són projectes molt emblemàtics per nosaltres, on es treballa el suport a l'associacionisme, es treballa el dret a l'accés a la participació cultural des d'un punt de vista d'aprenentatge a través dels tallers culturals, des d'un punt de vista de difusió a través de dels espectacles de petit format que es poden fer. I es treballa també, en el nostre cas, que treballem amb els barris des d'una perspectiva de comunitat, intentant fer que les persones hi participin de les decisions del seu centre, s'impliquin i se sentin també protagonistes pels diferents col·lectius que hi ha. També a les Planes hi gestionem, a banda, una petita escola bressol, l'escola bressol del Molí, des de fa ja també més de 10 anys, que és una escola bressol que té un projecte singular dintre del que són les escoles bressols a Sant Cugat, i que des d'un projecte centrat en l'infant, també amb les seves necessitats i desitjos, genera un espai on les diferents edats hi participen alhora i estan barrejades, i es crea un projecte singular i molt bonic en aquesta escoleta.
Sí, conec gent que hi va i estan molt contents. Sí.
Sí.
Enguany, ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps, però no volia deixar-ho sense parlar del Premi Raimon Badia, que en parlàvem abans. És una iniciativa que impulseu també juntament amb Fundació Collserola i les universitats catalanes, adreçada als estudiants de grau en educació social o pedagogia. En què consisteix aquest premi, exactament?
Sí, mira, és un premi que de fet comencem a principis de setembre, cada any, comencem a posar-ho en marxa per oferir als estudiants d'aquests graus que tu has comentat la possibilitat de, en equip, perquè volem que sigui un treball cooperatiu també, presentin projectes d'intervenció socioeducativa en un àmbit ampli, determinat, que els hi definim a les bases, i que nosaltres, a través d'un jurat que està format per persones de la universitat i persones d'organitzacions d'economia social, doncs otorguem un primer premi i un accèssit als millors projectes per la seva qualitat innovadora amb atendre aquella necessitat que aborden. És un projecte molt interessant, que ens agrada molt, que ens acosta a les universitats i a l'economia social, que ens fa aprendre i que també en aquest cas implica la participació de l'Ajuntament de Sant Cugat com a institució que, on nosaltres hi vam néixer i amb la qual hi col·laborem també molt.
Recordes algun projecte dels premiats dels últims anys per fer-me una mica una idea de quines són les propostes?
Sí, mira, hi ha hagut projectes molt diversos. Un de molt interessant era un que tenia a veure amb l'atenció a la salut mental de persones estudiants en cicles i universitat. Era un projecte molt interessant que feia tota una proposta de recomanacions per les institucions i de propostes d'intervenció amb els propis joves per minimitzar el risc de la tensió, l'estrès, la pressió, que de vegades pot derivar en situacions greus de salut mental.
Home, i ells ho saben perquè són allà, doncs és molt... Molt bé, doncs moltes gràcies, Nino. Molt interessant tot el que ens dius. Tant de bo tinguéssim més temps perquè m'han quedat moltes preguntes per fer.
No passa res. Tenim tot l'any dels 25 anys. En qualsevol altra ocasió podem tornar a parlar.
Perfecte, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins aviat.